Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu setmanal de Ràdio Falset. Falten 3 setmanes per al duel de l'any i no ens referim al que enfrontarà Barça i Madrid, sinó a les eleccions al Parlament català. Tots els partits polítics coincideixen en que són els comicis més importants dels darrers temps. És un intent per mobilitzar el seu electorat davant d'uns sondejos que, per als que són favorables, poden convertir-se en contraproduents i per als que són catastròfics no tenen valor. Sigui com sigui, per la nostra part seguim amb les entrevistes amb els caps de llista a la demarcació de Tarragona. Avui amb el candidat d'Esquerra Republicana de Catalunya, Sergi de los Ríos. Amb ell i de les seves propostes en parlarem després dels titulars destacats de la setmana. Comencem! Les esmenes de Convergència i Unió als pressupostos de l'Estat aconsegueixen 300.000 euros per al Parc Tecnològic del Vide Falset. D'altra banda, Esquerra Republicana es compromet a defensar al Senat les esmenes que afectaven al Priorat i que no van ser aprovades inicialment. S'aprova el nou Pla d'Ordenació Urbanística de Cabassers. El POUM, que redueix el creixement d'habitatges al municipi, incorpora ja la reserva de 5 hectàrees i mitja per al Centre de Foment de la Cultura de l'Oli. La coordinadora anticementiri nuclear segueix amb les mobilitzacions per protestar contra la candidatura d'Ascó a acollir el magatzem de residus nuclears. Interpreten que les filtracions que apunten a Zarra poden ser una maniobra per desactivar la seva oposició. L'associació No Jubilem la Memòria celebra avui les seves 8enes jornades amb un homenatge a un brigadista, exposicions i conferències. Els actes es reparteixen entre Marçà i la Torre de Fontaubella. En esports, més enllà dels enfrontaments del cap de setmana, destaquem la presentació de demà dels diferents equips de l'escola de futbol. La formació en els valors i l'aprenentatge progressiu defineixen la filosofia de l'entitat. Continuem a Ràdio Falset amb les entrevistes amb els caps de llista de la demarcació de Tarragona de cara a les properes eleccions a la Generalitat. Anem ja per la tercera després de les realitzades als candidats d'Iniciativa i el Partit Popular. Avui és el torn de Sergi de los Ríos, cap de llista a Tarragona per Esquerra Republicana. Bon dia, senyor de los Ríos.
Hola, bon dia.
Quina valoració fa de l'actual situació econòmica al Camp de Tarragona i quines propostes fan en aquest àmbit, tenint en compte que al Priorat i al Camp de Tarragona hi ha molta petita empresa o microempresa?
Bé, les propostes, de fet, estem atravessant una crisi econòmica sense precedents, on se'ns ha ajuntat una crisi de les entitats financeres juntament amb una crisi econòmica clàssica. La principal preocupació de les petites i mitjanes empreses és l'accés al crèdit. De fet, les entitats financeres s'hi ha abocat molt de diner públic, però que bàsicament ha anat dirigit a equilibrar els seus balanços interns, i aquest diner no ha aparegut després en forma d'incrementar o d'ampliar l'aixeta del crèdit, sinó que continua l'aixeta estant tallada. En aquest sentit, entenem, i una de les propostes que fem és que, més enllà de l'Institut Català de Finances, es pugui anar en el sentit de crear un sistema públic financer català, que precisament en aquests moments de debilitat de les entitats financeres privades, doncs pugui arribar a tot aquest diner, doncs, sobretot a tots aquells projectes de petites i mitjanes empreses. I en quins sectors? Doncs en els sectors on som forts, no? I aquí al Camp de Tarragona i per extensió a la comarca del Priorat ens hauríem de centrar molt, doncs, en l'aspecte de la petita empresa tan dedicada amb el turisme, i sobretot m'estic referint a cases rurals, com en el sector productiu del vi. Evidentment, si extenem a la resta del Camp de Tarragona, doncs aquí ens apareixeria també el sector industrial al costat d'aquest altre sector turístic, que és importantíssim.
En la qüestió econòmica, una de les mesures de les que es parla és la reducció del dèficit de l'administració. En què es pot retallar i en què no, segons Esquerra Republicana?
A veure, el dèficit de l'administració existeix en uns moments de moltes necessitats i de menys ingressos per l'administració. El que s'ha generat és dèficit públic, i això ha passat a tots els governs d'Europa. Ara el que hem de fer també és que aquest dèficit no ens superi. Però aquí tenim una qüestió de fons, que és que el sistema de finançament que té el nostre país és un sistema que genera dèficit fiscal, és a dir, els impostos que es paguen a Catalunya, hi ha una part d'ells, molt important, que se'n va a Madrid i no torna. Què passaria si tots aquests diners tornessin a Catalunya? Doncs que no caldria retallar res, podríem ampliar serveis i inversions perquè tindríem un bon sistema de finançament i, a més, amb els impostos que ja es paguen en l'actualitat. Per tant, en el cas de Catalunya, quan parlem d'aquest dèficit fiscal o perdó, el dèficit públic que genera l'administració, també hem de tenir en compte que els diners que els catalans i catalanes paguem amb els nostres impostos no tot torna cap aquí. I aquí és on tenim una situació que cal resoldre.
Per tant, no som partidaris de retallar res, sinó de, d'alguna manera, augmentar aquests ingressos.
A veure, el que estem dient és que en el cantó dels ingressos hem de lluitar per tenir un sistema de finançament just pel nostre país, per tant, retallar el dèficit incrementant els ingressos i, evidentment, aquelles despeses, i sobretot unes despeses a vegades intangibles, que és un excés de burocràcia de la pròpia administració, això també ens ajudaria a estalviar despesa pública i, per tant, abocar-la allà on cal, per exemple, amb l'aplicació de la llei de la dependència, sense anar més lluny, aquí cal incrementar recursos estalviant-nos d'un altre costat.
Si ens centrem en el Camp de Tarragona, què és el que li convé en els propers anys?
Al Camp de Tarragona, el primer que li convé és creure'ns-ho nosaltres mateixos. Creure'ns-ho perquè, diguéssim, seria el segon o un pol econòmic, social, que se situa entre la gran metròpoli, que és Barcelona, i l'altra gran metròpoli que es troba al sud, que és València. Per tant, nosaltres estem parlant d'un conglomerat pràcticament de 500.000 de persones, que seria la segona àrea metropolitana del nostre país, equilibrant aquests dos pols que jo situava a Barcelona i a València. I en primer lloc ens ho hem de creure. I per creure'ns-ho, el que ens cal és, en certa manera, deixar de banda algunes batalles absolutament localistes i començar a mirar en clau de territori tot ell.
Una de les qüestions que més se segueix aquí a nivell comarcal és la possible instal·lació del magatzem de residus nuclears a Ascó. Ara els indicis, o el que es pot llegir en els mitjans, és que anirà al País Valencià, a Zarra. Creu que això realment serà així, anirà a Zarra? O encara es pot utilitzar aquesta qüestió per treure un rèdit electoralista?
A veure, això és el govern espanyol en mans del Partit Socialista Obrer Espanyol que ha de prendre la decisió. Malauradament, la nostra dependència política ens fa que des del Parlament de Catalunya, que ha dit no en el cementiri nuclear a Ascó, senzillament sigui un no simbòlic, perquè no tenim competències en aquesta matèria. Aleshores, nosaltres entenem que un cementiri, és a dir, on tots els residus nuclears de tot l'estat espanyol poguessin venir en un únic magatzem centralitzat, i en aquest cas ubicat a Ascó, això és un mal negoci per al nostre territori. Nosaltres creiem en una altra forma de desenvolupament territorial i quan estàvem parlant en el cas del Priorat, que queda molt a prop de la Ribera d'Ebre, estem parlant d'una aposta per al sector vitivinícola, des de la formació, des del centre tecnològic o des de la pròpia producció, o amb un desenvolupament del turisme rural, sobretot doncs, ja en aplicació d'aquest pla de foment del Priorat, la ubicació d'un cementiri nuclear tan a prop aniria en contra d'aquest model de territori que volem, i per això hem dit des d'Esquerra Republicana, per activa i per passiva, de que no el volem, aquest cementiri a Ascó.
Un altre dels temes que centra en el debat polític gira al voltant de la possible convocatòria d'un referèndum per l'autodeterminació de Catalunya. D'una banda, Ciu planteja primer el concert econòmic i de l'altra banda, el PP l'altre dia ens comentava el seu candidat, el Rafael Luna, que el tema de la independència és un problema fictici que no preocupa realment a la gent.
A veure, el que preocupa la gent és el que dèiem abans, que no tinguem prou diners per fer, per exemple, per aplicar la llei de la dependència, que moltes persones en aquest país en els darrers 7 anys han començat a gaudir d'aquests ajuts econòmics, però que no arriba a tothom que hauria d'arribar, malgrat que aquí es paguen diners que fugen després. I quan estem plantejant la possibilitat de tenir un estat propi, estem parlant d'això, de poder tenir els diners que paguem en forma d'impostos, que tots ells puguin ser utilitzats per als nostres serveis socials, al fer centres d'atenció primària, al poder tenir escoles en condicions, al poder tenir més mestres que puguin atendre a la nostra canalla. Per tant, quan estem parlant de l'estat propi, estem parlant de tenir més recursos polítics i econòmics. Ara parlàvem del magatzem de residus nuclears, del cementiri, que no tenim en aquests moments capacitat de decisió política des de Catalunya per decidir si el volem o no. Això ens ho han de dir des de Madrid i nosaltres en aquests moments no tenim marge de maniobra. Quan estem plantejant que el poble parli, que pugui triar si volem ser un estat propi o no, és per poder tenir instruments polítics i financers per arreglar aquests problemes del dia a dia. I, per tant, està absolutament d'actualitat i vinculat a la realitat que tenim. En quant al concert econòmic, Esquerra Republicana, des de l'any 92, per tant, ja pràcticament farà 20 anys, en aquell moment, a l'any 92, en solitari, absolutament en solitari, ja fèiem campanya pel concert econòmic. Hi ha alguns que han arribat darrerament. Perfecte, benvinguts al club, i qualsevol proposta que vagi a tirar endavant el concert econòmic, Esquerra Republicana li donarà suport. Ara bé, si després de 3 anys o de 4 anys aquesta negociació amb l'Estat per al concert econòmic no va enlloc, continua només havent-hi una solució, que és un referèndum perquè la gent triï si vol un estat propi o no.
Parlem de les properes eleccions. Les enquestes donen un elevat percentatge d'abstenció. Què es pot fer per combatre aquesta desafecció política?
Doncs, primer, parlar molt amb la gent, i des d'Esquerra Republicana és el que estem fent des de fa mesos. Primer, explicant l'obra de govern que hem fet aquests 7 anys. Perquè quan l'expliques, la primera reacció que hi ha és això, tot això heu fet des del govern, és a dir, hi ha un desconeixement del que realment s'ha fet des del govern, i per tant, aquesta és la primera qüestió. La segona, no barallar-nos entre els partits polítics, és a dir, fer debat polític sí, però entrar a la desqualificació per la desqualificació realment és un tema on Esquerra Republicana no entrarà. És a dir, farem debat polític, contraposarem idees, però en cap cas entraríem en una desqualificació d'altres opcions polítiques. I en tercer lloc, que les propostes que fem siguin realistes, que toquin de peus a terra, i el qual no vol dir que no deixin de ser ambicioses. Quan estem plantejant un referèndum per la independència, per tant, per tenir un estat propi, evidentment que des d'Esquerra Republicana estem plantejant una proposta ambiciosa, però qui ens havia de dir fa uns mesos, o fa un any, tot just, que diferents municipis ja estarien organitzant les seves consultes per la independència? Ningú ens ho hagués dit. Per tant, les coses estan canviant molt ràpid, les coses estan evolucionant, i sobretot el que hem de donar és el poder a la gent per poder decidir. I plantejant un referèndum, el que estem plantejant és que la gent, el poble, triï. I això també crec que és una lluita contra la desafecció política.
Les enquestes també pronostiquen un descens en la intenció de vot als partits que han estat al govern de la Generalitat. Vostès, tot i que els sondejos els hi pronostiquen una forta caiguda, surten a totes les travesses, d'una banda com a part d'un hipotètic tripartit o de l'altra donant suport a Convergència. Quin escenari plantegen vostès per a després de les eleccions?
Nosaltres ja hem plantejat les nostres 6 qüestions bàsiques dins del nostre programa electoral, que estaran a sobre de la taula davant de qualsevol que vulgui parlar amb nosaltres després del dia 29. Aquestes 6 qüestions, hi ha el referèndum, hi ha, per exemple, el compromís d'aconseguir uns preus justos per la nostra pagesia en els seus productes, hi ha aquell aspecte de que comentàvem a l'inici de l'entrevista, de poder tenir un sistema públic financer que vagi més enllà de l'Institut Català de Finances, la total desplegament de la llei de la dependència, és a dir, el concert econòmic, tots aquests aspectes que els hem parlat pràcticament al llarg de l'entrevista són els 6 punts que nosaltres posarem a sobre de la taula l'endemà. Per tant, nosaltres, la gent que ens voti, ja sabrà quins seran els 6 punts que nosaltres posarem. Anem amb les cartes a sobre la taula i, a més, ensenyant-les. Què ens ha demostrat aquests 7 anys d'experiència? Que si Esquerra Republicana és forta, avança en determinats aspectes. Si Esquerra Republicana és fluixa, senzillament qui farà aquest paper clau serà el Partit Popular. I ja veiem la deriva que ha pres d'agressió contra la nostra llengua, la llengua catalana. Per tant, està en mans de la gent. O triar una Esquerra Republicana, doncs, que ha impulsat la pròpia llei de la dependència, o fins i tot la creació de l'oficina antifrau, que realment, doncs, és un instrument que ens dotem nosaltres com a país per detectar tots aquells mals usos que se n'han fet o es podrien fer en l'utilització de diners públics. Tots aquests elements han estat accions que Esquerra Republicana ha tirat endavant perquè ha estat forta i ha estat decisiva. Si deixa de ser-ho, ho passarà a ser el PP. I per tant, aquí la tria està clara. O Esquerra Republicana és forta i per tant condiciona el proper govern de la Generalitat, o si el PP és el que és fort, ho condicionarà el PP. I aquí se'ns obren dos escenaris totalment diferents.
Doncs, senyor de los Ríos, amb aquesta resposta posem punt i final a l'entrevista. Moltes gràcies per haver compartit aquesta estona aquí a Ràdio Falset.
Gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies. Després de l'entrevista, continuem amb el repàs de les notícies avançades en titulars. Aquesta setmana s'han aprovat les esmenes presentades pels diferents partits als pressupostos generals de l'Estat. Algunes d'elles afecten directament a la nostra comarca. És el cas de la plantejada per Convergència i Unió i que suposarà 300.000 euros per al Parc Tecnològic del Vi, una injecció important de diners per al Centre d'Investigació de Falset. Escoltem Sergi de l'Amo, director general d'Ibitec.
Realment és una aportació molt i molt significativa. És a dir, fins ara no havien tingut cap tipus d'aportació, cap tipus de finançament estructural pel parc. Això feia que fóssim l'únic centre de recerca, jo diria que d'Espanya, que ens estan finançant a partir de la recerca, i poder tenir aquest coixí que ens permeti pagar llum, que ens permeti obrir portes cada dia, doncs jo crec que significa un pas fonamental per la consolidació del projecte.
D'altra banda, algunes esmenes no han estat aprovades i hauran de ser defensades al Senat. Entre aquestes, algunes de les plantejades per Esquerra Republicana de Catalunya. Destaquen l'esmena per destinar 8 milions d'euros a la millora del ferm a la Nacional 420 entre Falset i Corbera i els 400.000 euros per al Centre d'Interpretació de la Cultura Islàmica i l'Art Rupestre a Siurana. D'altra banda, des d'Esquerra s'ha criticat els pressupostos de l'Estat per al 2011, ja que creuen que no aposten suficientment per millorar la xarxa ferroviària convencional, sobretot la línia Reus-Mora-Casp-Saragossa. Cabassers ja té el nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, després que la Comissió d'Urbanisme de Tarragona en donés finalment el vistiplau. El nou pont del municipi vol, segons el seu alcalde, Josep Anton Robles, potenciar els valors paisatgístics del Priorat. En aquest sentit, la carta del paisatge i les recomanacions fetes des del territori han estat importants.
Hem tingut en compte molt el document inicial de la carta del paisatge, el document normatiu, els redactors sempre ho han tingut en si, i nosaltres pues, hem anat afegint els nostres suggeriments des del territori. També he de dir que bueno, no m'agrada criticar mai els tècnics, però els tècnics que han redactat aquest pla urbanístic, entre ells, alguns de la comarca, entre ells Cabassers, pues no estaven prou integrats de lo que és el món rural. I hem tingut que bueno, fer algunes rectificacions, hem tingut que fer els nostres suggeriments.
Una de les qüestions a remarcar del nou pont de Cabassers és que ja inclou la reserva de 5 hectàrees i mitja per a la creació del futur centre de foment de la cultura de l'oli.
Redactant el pla urbanístic de Cabassers, pues, vam proposar d'incloure-ho ja dintre de la previsió. I es va veure en totes les parts amb bons ulls. És una zona que quedarà molt integrada dintre del municipi perquè està a tocar al nucli i no s'ha de fer cap obra ni cap moviments de terres extra, sinó que aprofitant els abancalaments i aprofitant tot el que hi ha, pues, se pretén construir aquesta zona, que serà una zona de, crec que serà revulsiva pel sector de l'oli i per la comarca en si.
A banda de la reserva d'espai per al Centre de Foment de la Cultura de l'Oli, el nou POM de Cabassers també preveu una reducció en la previsió de creixement del municipi. Els 71 habitatges inicials es quedaran finalment en 60. A més, el nou planejament també inclou l'ampliació d'un vial d'accés al municipi. L'elaboració de la Carta del Paisatge, el document que ha de servir per marcar els criteris bàsics i les accions de preservació paisatgística, avança cap a la seva concreció. L'empresa encarregada de la redacció del projecte ja està actualitzant el document base d'acord amb el que marquen altres documents, com el catàleg del paisatge del Camp de Tarragona. Aquest n'és el primer pas. El següent serà endegar els processos participatius, que podrien començar aquest mateix mes de novembre. Escoltem Joan Carles García, conseller de Medi Ambient del Consell Comarcal del Priorat.
A partir del novembre, mitjans de novembre, ja hauríem de tindre ja la comissió de seguiment, que ja la teníem amb anterioritat, però bueno, hem de combinar-ho amb les exigències del departament, una comissió de seguiment, el document base ja també l'hem de tindre actualitzat, i llavors ja comencen els processos participatius per establir quins objectius de qualitat, o sigui, quines primeres finalitats s'ha d'assolir. No?
L'objectiu del Consell Comarcal és que l'abril de 2011 l'elaboració de la Carta del Paisatge hagi finalitzat. Recuperem una de les informacions plantejades en titulars. Nou acte de protesta contra la possible instal·lació del magatzem de residus nuclears a Ascó. El municipi riberenc acollirà demà diumenge, a partir de les 11 del matí, una manifestació organitzada per la coordinadora anticementiri nuclear per refermar la seva oposició. I és que, tot i les informacions que apunten que el magatzem anirà a Zarra, al País Valencià, des de la coordinadora no ho tenen tan clar, ni disposen d'informació contrastada. Creuen, a més, que pot ser una manera de desactivar el moviment contrari al magatzem. Escoltem Ernest Blanc, membre de la coordinadora anticementiri nuclear de Catalunya.
No diem envenuts, però realment estem al que va sortint. I el que va sortint, en principi, sí que sembla que Madrid, el Sebastián, va assenyalar cap en bona direcció, però clar, això també podria ser una tàctica de desmobilització. A veure, no és que vulguis veure fantasmes, és que ho has de tenir en compte tot. És una possibilitat. També és una possibilitat que tinguis decidit que vagis a res, però és que, a veure, ja et dic, fins que estiguem al butlletí final de l'Estat, no entendrem la seguretat.
D'altra banda, la coordinadora anticementiri nuclear veu un rerefons electoralista en tot el que envolta la resolució final d'aquest tema, sobretot el paper ambigu, diuen, que estan jugant PSC i CiU.
Si no, no ho entenc, perquè realment, tant un partit com l'altre, a l'última moció que es va votar al Parlament, van votar tant un com l'altre en contra d'ubicar el cementiri nuclear a Catalunya. Però, bueno, si és cos Catalunya, evidentment, doncs, ho van votar i ho haurien de respectar. Doncs, en aquest cas, no s'entén el per què no volen signar cap paper.
Des de la coordinadora apunten que seguiran amb les mobilitzacions fins que no s'elimini Ascó com a municipi candidat a acollir el magatzem de residus nuclears. Tornem a la nostra comarca perquè l'Ajuntament dels Guiamets es proposa realitzar obres de millora a la vorera del camp de futbol, senyalitzar itineraris i adequar part de l'enllumenat públic, entre altres accions. A fi d'afrontar-les, ha signat un crèdit amb Caixa Tarragona, una operació que té la complicitat de la Diputació, que en subvencionarà els interessos que el préstec generi. El consistori rebrà prop de 96.000 euros. Gràcies a aquesta línia d'ajuts, la Diputació de Tarragona afirma que es produeix un efecte multiplicador en les inversions municipals, ja que d'aquesta manera els ajuntaments no han d'afrontar els interessos derivats d'aquestes operacions de crèdit. Sense abandonar la Diputació de Tarragona, afegim que l'ens intercomarcal destinarà 10.700 euros al Consell Esportiu del Priorat. La mesura té per objectiu donar suport a la realització d'activitats esportives per a nens i nenes. En total, la Diputació destinarà prop de 280.000 euros repartits entre tots els consells esportius del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Dues empreses vinícoles de l'ADEO Cupriorat, Duelles i Santes Gates, tanquen avui la seva participació a la Hong Kong International Wine and Spirits, la fira de vi i licors que acull la ciutat asiàtica. Totes dues empreses ho fan sota el paraigua de Prodeca, l'empresa pública de promoció del Departament d'Agricultura. La cita a Hong Kong, amb un públic exclusivament professional, és una de les més importants del sector, atès que la ciutat és el principal centre de distribució de l'Àsia. Per posar xifres a aquesta importància, cal dir que les importacions de vi a Hong Kong creixen un 20% cada any. Tanmateix, durant el 2009, van arribar a augmentar fins al 40%. A més, un dels fets que també s'ha de tenir en compte és que Hong Kong no té producció pròpia de vi, la qual cosa afavoreix l'increment de les importacions en aquell país. Seguim amb una altra informació avançada en titulars. Avui dissabte, Marçà i la Torre de Fontaubella reparteixen els actes de les vuitenes jornades de No jubilem la memòria. Des de les 12 del matí a Marçà es ret homenatge al brigadista Clarence Kailyn. Durant la tarda, el sindicat de la Torre acollirà dues exposicions i la conferència La vida quotidiana a la Batalla de l'Ebre, a càrrec de Josep Sánchez Cervelló, catedràtic d'Història Contemporània de la Universitat Rovira i Virgili. A més, es projectarà la versió reduïda del nou documental de l'associació No jubilem la memòria, que porta per títol Els brigadistes entre nosaltres. Les jornades es clouran amb un col·loqui en el que els assistents seran convidats a explicar els records i les vivències quotidianes durant la Guerra Civil i la postguerra. Seguim amb propostes culturals, la primera força vinculada amb la darrera informació. La seu del Consell Comarcal acull l'exposició La lluita per l'oportunitat de viure. Es tracta d'una mostra coproduïda pel Memorial Democràtic i l'Institut Català de les Dones, que reprodueix alguns dels episodis de la vida de les dones des de 1931 fins a 1978. El recorregut transcorre per quatre etapes d'aquest període: la Segona República, la Guerra Civil, el franquisme i els inicis de la democràcia. Ho explica Isabel Sales, directora dels Serveis Territorials a Tarragona de l'Institut Català de les Dones.
El recull de com ho havien viscut doncs les dones des de la primera fase de la República, la Segona República, en què les dones del nostre país eren de les més avançades d'Europa en qüestions d'igualtat, tenien llei d'avortament, divorci, formació, etc, etc, i que tot això va venir estroncat doncs per un cop militar, la guerra, i després com aquestes dones han anat visquent i com, bueno, visquent o mal visquent, val? Que és, per això es diu la lluita per sobreviure, en totes aquestes fases i després l'etapa fosca de la dictadura fins que el retorn i els moviments ja van poder tenir la democràcia.
Isabel Sales va voler destacar la importància d'aquestes exposicions per fer memòria i, en el cas de les dones, per evidenciar que encara hi ha molt camí per recórrer per recuperar els drets del 31 o per arribar a la igualtat.
Mirar moltes vegades el que s'ha perdut, que encara no hem pogut recuperar. I aleshores encara ens queda molta feina a fer, i sobretot a les dones, perquè tot ara estem en aquella transició de que les dones, tenim dones que han viscut aquell paper de quedar-se a casa, les que han treballat un cop els nanos o la canalla s'ha espavilat, i les que no es quedaran mai a casa, perquè si no hi ha dos sous les cases no tiren. Doncs estem en aquesta fase, hem d'intentar que els sous de les dones siguin el mateix que els homes per la mateixa feina, encara tenim un desfase d'un 30% de preu d'hora, és a dir, que el que havien aconseguit en el 31 ara costa.
Apuntem finalment que l'exposició La lluita per l'oportunitat de viure es podrà veure fins al 8 de novembre a l'entrada del Consell Comarcal. I del Consell a l'Oficina Jove, ja que aquesta acull fins a l'11 de novembre la mostra de fotografia Escoles d'altres mons. L'exposició del fotoperiodista Quim Manresa ens apropa a la realitat en què viuen molts pobles d'arreu del món. L'autor capta, amb un inqüestionable rigor professional, la mirada dels nens en uns escenaris marcats per la deixadesa i on els infants hi aboquen llum i esperança. L'exposició, organitzada per la Diputació, el Servei de Polítiques Migratòries del Consell i l'Oficina Jove, es pot visitar de dilluns a divendres de 10 a 3 i dimecres i divendres de 4 a 8 del vespre.
Els esports.
El repàs a la informació esportiva ens arriba de la mà del Jordi Perelló. Bon dia, Jordi.
Hola, bon dia. Demà diumenge, a partir de les 11 del matí, es presenta l'Escola de Futbol Priorat Esportiu, lligada, com tothom sap, al Falset Esportiu. Una presentació que demà té lloc al nou Domènec Aragonès, com ve fent l'entitat any rere any. Set equips enguany es presenten, set equips que ja han entrat ja en competició. El president del Falset Esportiu, Francesc Pi, explica quina és la filosofia de l'entitat.
La filosofia de l'entitat se basa, pues, en els valors, i també, pues, aquest any el que s'intenta és fer funcionar l'escola de futbol com si fos una escola típica, o sigui, que cada equip té les seves pautes a aprendre i que a mesura que vagin avançant durant els anys, pues aniran aprenent coses noves.
Després de la presentació, tal com us dèiem, a les 11 del matí, a les 12 del migdia, tindran llocs els partits amistosos, mentre que a un quart de dos es jugaran ja els partits oficials. Cal dir, però, que a partir de la 1 del migdia s'espera la presència del candidat de Solidaritat Catalana, Joan Laporta, l'expresident del Barça, on farà acte de presència al nou Domènec Aragonès. Deixant de banda la presentació de l'Escola del Priorat Esportiu per aquest cap de setmana, concretament per demà diumenge, entrem ja amb el primer equip del Falset Esportiu, que continua guanyant partits. La darrera va ser el passat cap de setmana, més concretament el passat dissabte, i va guanyar amb un os dur que rosegar. Era la Floresta, que es presentava al nou Domènec Aragonès amb la categoria de ser el segon equip classificat a la segona territorial, amb el grup segon. Els falsetans finalment van guanyar per 2-0 i hores d'ara ja ocupen el cinquè lloc de la classificació amb 15 punts. Encara, això sí, a 6 punts del líder, que és l'equip del Mas Pellicer. Satisfacció per l'inici de temporada és el que explica el president de l'entitat, el president de la Falset Esportiu, Francesc Pi.
De moment estem molt contents. S'ha aconseguit crear un equip que lluita, juguem molt bé a futbol i que de moment, els resultats ens estan acompanyant i esperem que així continuï durant tota la temporada.
La bona ratxa tenia que continuar aquesta tarda de dissabte, concretament a 4:45 de la tarda, i al Tarragonès, al terreny del Sant Salvador, on juga al Falset Esportiu l'encontre de la novena jornada de la segona territorial. Un partit complicat pels falsetans, ja que el terreny del Sant Salvador és un equip força difícil on als equips li costa molt sucar algun que altre punt. L'encontre, doncs, entre el Falset Esportiu i el Sant Salvador començarà a 4:45 de la tarda d'avui dissabte, gairebé podríem dir dintre d'una estona. La jornada complet a la segona territorial té els següents partits per avui dissabte i demà diumenge. I com ara Alcover, Bonavista, l'Alhambra de Reus, Escola de Futbol Sant Pere i Sant Pau, l'Hospitalet, La Floresta, la Selva del Camp, Les Borges del Camp, Espanya Canonja, Despertaferro, Tarragona, Riudoms, Mas Pellicer i Vilaseca, Unió Astorga. Baixem un esglou i parlem ja del Porrera Unió Esportiva. Ens centrem ja a la tercera territorial, amb el grup 24M. Amb males notícies, on el Porrera Unió Esportiva va perdre el primer partit de la present temporada. Era el passat cap de setmana, era el passat dissabte, al terreny del Vilafortuny, on els porrerans perdent per 2-0. Tot i la derrota, l'equip de la nostra comarca, l'equip del Priorat, continua a la zona mitja alta de la tercera territorial. Encara cal dir, però, amb un partit menys per disputar, cosa que si el guanyés es podia situar a la zona mitja-alta de la present categoria. Un Porreira Unió Esportiva que torna demà a la competició a 4:45 de la tarda i al seu camp d'esports rep l'equip del Almoster, un equip de similars característiques a la taula classificatòria on es troba gairebé emparellat a la zona mitja de la categoria. Un partit important que si guanya el Porreira Unió Esportiva podia escalar fins a la zona alta d'aquesta tercera territorial. El partit en si a 4:45 de la tarda al Municipal d'Esports de Porrera. La tercera territorial té els següents emparellaments per aquest cap de setmana: Montbrió, Montroig, Escola de Futbol a Pastoreta, Salou B, Duesaigües, l'Hospitalet, l'Espluga de Francolí, Vallmoll, la Riba, Marina Cambrils, Riudecols, Vilafortuny, Alcover, la Pobla de Fumet, B i Vimbodí, Maspujols. Deixem el món de futbol i parlem de futbol sala. Parlem també de males notícies pel Pradell Futbol Sala, que continua sense saber què és la paraula victòria. El passat cap de setmana, concretament el passat dissabte, tornava a perdre. Aquest cop perdia aquí a casa del pavelló d'esports de Falset per 4-6 front l'equip del Miami Platja i continua al capdavall de la classificació, encara sense puntuar en aquestes 5 jornades de la preferent catalana, en cap punt fins aleshores. Un Pradell Futbol Sala que juga aquesta tarda dissabte a partir de les 19 hores, a partir de les 7 de la tarda, on visita la capital del Baix Ebre, visita la pista de Tortosa. Un equip que es troba a la zona alta de la classificació i el partit es presenta força difícil i complicat per l'equip del Priorat. Un Pradell Futbol Sala, doncs, que intentarà donar la sorpresa aquesta tarda de dissabte en busca i captura d'algun altre punt que l'allunyin de la zona baixa d'aquesta preferent catalana. L'encontre a les 19 hores a la pista del Tortosa, entre el Tortosa i el Pradell Futbol Sala. La jornada complet per aquesta preferent catalana té els següents partits: Valls Futsal, Mora d'Ebre, Mediterrani de Cambrils, Montroig, Flix, Nasti de Tarragona A, Alcover, Patxangueros del Forja, Salou B, Riudoms, Vandellòs i Hospitalet, Botarell, Miami Platja, Can Vicenç, La Pineda. Continuem parlant del món del futbol sala i baixem a la segona divisió territorial, on el Capçanes continua invicte. Va guanyar 0-2 a la pista del Pratdip el passat dissabte. Per la seva part, el Poboleda va ajornar el seu partit on enfrontava l'equip del Platges de Segur de Calafell. Aquest cap de setmana el Capçanes que rep el Reus Unió, aquesta tarda a les 4 de la tarda. Un partit important de cara a conquerir, seguir guanyant partits i continuar al capdavant de la classificació. Per la seva part, el Poboleda visitarà la pista de l'Ampolla en busca i captura d'algun altre punt per inaugurar el seu casiller a la classificació. Recordem que el Poboleda continua com a cuer de la categoria amb encara 0 punts. La jornada complet per avui dissabte a la segona divisió territorial té els següents partits: Tivissa, Els Montells, Capçanes, Reus Unió, Platense, Segur de Calafell, Pratdip, L'Ampolla, Poboleda i aquest cap de setmana descansarà al Vandellòs. Res més, doncs, perquè respecte als esports aquí a l'edició de l'informatiu. Ens retrobarem d'aquí 7 dies. Serà fins aleshores, serà fins al proper dissabte. Molt bon dia.
El temps.
Després dels esports, la informació meteorològica és cosa, com sempre, de l'Enric Massip.
La setmana que acabem s'ha caracteritzat per una situació tranquil·la, amb temperatures superiors a les normals, que inclús s'ha sentit una certa calor a les hores centrals del dia d'aquests darrers dies. L'ambient força agradable ha dominat tot el panorama i el cap de setmana que estem, doncs, una nova pertorbació arribarà aquí a les nostres comarques. És poc activa i els seus efectes els sentirem demà diumenge amb més núvols que poden deixar caure alguna petita precipitació de caràcter transitori de molt poca importància. Un cap hagi passat aquest front, els vents giraran cap al nord i les temperatures tindran tendència a baixar. I entrem en una situació d'on els propers dies d'ambient més fresc, una inestabilitat que augmentarà així com vagi avançant la setmana i no es descarten ja pluges cap a mitjans d'aquesta de la setmana propera. I en quant a efemèrides, hem de destacar aquest el dia com avui, però de l'any 1980, un temporal de neu afectava la comarca amb intensitat important, fins al punt que aquí a la Bisbal s'hi van acumular 50 centímetres de neu i la temperatura la nit següent arribava als 7 graus sota zero.
Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
I fins aquí l'informatiu de Ràdio Falset. Ens retrobem el proper dimarts amb els butlletins diaris. Us ha acompanyat Alfonso Reig. Gràcies per la vostra atenció i seguiu atents a Ràdio Falset. El Jordi Soldevila i els seus contertulians us esperen a la taula del vermut. Amb ells us deixem. Molt bon cap de setmana i gràcies de nou per la vostra atenció.